Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat la gira per exposar el model de finançament singular als presidents de les comunitats autònomes i s'ha reunit amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo. La reunió entre els dos presidents ha durat una hora i tots dos n'han destacat el to serè i calmat. Illa i Clavijo han coincidit a defensar que cal una renovació del sistema de finançament autonòmic. Investiguen un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un docent d'un col·legi aviaró de Sant Cugat del Vallès a alumnes de tercer de secundària. Els fets, sobre els quals consta una denúncia als jutjats, s'emmarcarien en uns tocaments que haurien passat recentment. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas que va posar en coneixement de la justícia al propi centre. I els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local, han detingut 3 narcotraficants a Canet de Mar per conrear 139 plantes de marihuana. Carlota Tanganel i Ràdio Canet.
Detinguts 3 narcotraficants a Canet de Mar per conrear 139 plantes de marihuana. Els fets s'han produït aquest matí i en aquest operatiu han participat conjuntament unitats d'arro i d'investigació dels Mossos d'Esquadra i també la policia local de Canet de Mar. S'han requisat 139 plantes de marihuana d'una alçada de 1,30 m. La investigació continua oberta i de moment s'ha saldat amb 3 detencions. Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la plantació es trobava en una casa ubicada a la confluència entre la riera Marià Serra i el carrer Carles Carqués. Alguns veïns confirmen que des de l'estiu ja notaven molta olor a marihuana.
I compromís conjunt dels ajuntaments d'Esparreguera i Olesa de Montserrat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i nombrosos agents econòmics, socials i culturals per reformar i regenerar la colònia Sedó d'Esparreguera. El complex es va construir, volem dir, fa 175 anys com un dels recintes tèxtils més grans del sud d'Europa, però al pas del temps ha degradat els carrers i també diversos edificis. I el veterà cantautor Quico Pi de la Serra dona aquest vespre el tret de sortida a la 30a edició del Festival Barna Sants. Es tracta d'un concert de reconeixement a una de les grans veus de la cançó i un dels pares del gènere del país. Acompanyat a les harmòniques per Joan Pau Comelles, presentarà un repertori en cançons emblemàtiques de la seva discografia, com Si els fills de puta volessin, La cultura o Merda, així com d'altres composicions com Llunetes. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 24 de gener, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Molt bon dia. Tranquil·litat a la majoria de comarques del país i temperatura que es va enfilant. De fet, torna a ser molt suau i aquesta tarda estarem parlant de temperatura màxima fregant els 20 graus a moltes comarques de Girona, de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Només tindrem alguns núvols que encara, de fet, hi són, de més baixos, amb alguna boira i tot, en alguns trams de la Catalunya central, sobretot de la vall del Cardener i del Llobregat, així com a la vall del Segre, però aquestes boires acabaran dissipant-se aquesta tarda. En aquests indrets de més a l'interior del país, els hi costarà un palet més de pujar la temperatura. A la resta de contrades, núvols escassos aquesta tarda i una mica de vent, que s'anirà reforçant a les comarques de Girona. Pel que fa al cap de setmana, demà força núvols, amb alguna pluja esporàdica, local, sobretot al voltant del migdia, i algunes nevadetes al Pirineu. Anirà bufant el vent a Girona, i el diumenge encara més vent, sobretot durant la tarda, amb ulls sent emblanquinat, i temperatura, més a més, agradable. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic consolidat gràcies a la creació de l'oficina Sant Cugat City of Film. Entrevistarem la Marta de Castro, que és tècnica de turisme de l'Ajuntament. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de l'anunci del govern perquè el 50% dels aliments que compri l'administració pública siguin de proximitat. També ens ocuparem del cas del hacker italià de 15 anys per canviar rutes de vaixells al Mediterrani. I a partir de les 5 coneixerem la santcugatenca Marta Carrillo, influencer de viatges. Sabrem que ha fet bullir les xarxes amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Els veïns del barri de Terrassa de Roc Blanc i els de Viladecavalls estan farts de la falta de personal que pateix el seu cap de Can Tries. Asseguren que la situació ha empitjorat en els últims anys arran de la pandèmia, així que dijous es van reunir al centre cívic del barri per posar fil a l'agulla i intentar acabar amb les llistes d'espera que pateixen i recuperar l'atenció presencial. Diuen que la situació és tan crítica que posa en risc la salut de les 12.000 persones que es visiten en aquest centre. Segons la comissió gestora per la sanitat digna de Viladecavalls, al cap de Can Tries només hi ha 3,76 metges, quan en realitat serien necessaris 9. A més, actualment hi ha 4,41 infermeres treballant i molt per sota de les 12 que es recomana el Pla de Salut de la Conselleria. I a pediatria no hi ha ningú a jornada completa. La situació encara és més alarmant al consultori 9 de Viladecavalls, que opera amb 0,34 metges assignats setmanalment i cap hora de pediatria disponible. La comissió, juntament amb el col·lectiu de Marea Blanca, ja han tingut converses amb diferents grups polítics i tenen previst elevar les seves queixes al Parlament amb una proposta de resolució, però tenen clar que si les solucions no arriben, hauran de prendre mesures molt més contundents.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. En els pròxims mesos caurà una pluja de milions al sud de Sabadell, 5 concretament. L'Ajuntament ha presentat la renovació del mercat de Campoamor i l'adequació de l'antic camp de futbol, que ara és un descampat, davant els veïns de la zona, que fa anys que ho reivindiquen. Pel que fa al mercat, la cadena Consum serà l'encarregada d'operar el supermercat que contempla el nou equipament i també serà qui finançarà la construcció de tot l'equipament, que anirà a terra a partir del segon semestre del 2025. Respecte als Jardins del Sud, serà un parc urbà d'11.000 metres quadrats amb jocs infantils, zones d'estada i diferents itineraris accessibles. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha explicat juntament amb el portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, qui ha liderat bona part d'aquesta lluita i qui ha qualificat la fita d'històrica.
Jo crec que avui és un dia també important perquè jo tinc la sensació que aquest projecte és segurament el principal projecte de gran transformació pel sector sud de la ciutat en l'última dècada. I aquesta ciutat tenia un deure amb el sud de Sabadell. I per tant, jo crec que és un honor avui que el govern i una part de l'oposició, que som Sabadell en Comú Podem, ens posem d'acord per retornar aquest deute social que tenia l'Ajuntament de Sabadell amb la ciutat.
Les obres començaran en els pròxims mesos, abans de l'estiu, i acabaran entre el 2026 i 2027.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona repetirà estant a Fitur 2026, potenciant la promoció del passat romà de la ciutat. A dos dies de que acabi la Fira Internacional de Turisme de Madrid, el govern local fa un balanç molt positiu de la presència de la ciutat i ja pensa repetir experiència, això sí, donant més visibilitat al Museu de Badalona. L'objectiu és cridar el turisme cultural, que tot i ser minoritari, segons el govern, és un públic objectiu que es pot sentir atret per la bètula romana. Segons l'alcalde, el Museu de Badalona és un dels grans desconeguts arreu de l'Estat i un dels grans actius de la ciutat, i és per això que vol que sigui més present a l'estand que Badalona tingui a Fitur 2026. Escoltem a Xavier García Albiol.
Encara que sigui per un turisme minoritari, ho hem de potenciar, perquè em sembla que és un actiu molt, molt important perquè hem intentat traure aquest tipus de turisme cultural que existeix, i per tant la propera edició, la de l'any que ve, i posarem una escena especial amb el tema de la bètula, no? De la nostra necessitat, perquè em sembla que aquí li podem treure molt de profit.
A l'espera d'una anàlisi més exhaustiva, el govern fa un balanç molt positiu de la resposta que ha tingut l'estand de Badalona a la Fira de Turisme, assegurant que està generant molt moviment d'operadors interessats a incloure la ciutat en els seus paquets turístics, així com a instal·lar-hi nous hotels. García Albiol també ha agraït la presència d'empresaris badalonins que han participat en les conferències programades a l'estand de Badalona, afirma que li han donat un valor afegit i assegura que ja hi ha emprenedors que s'han posat en contacte amb l'executiu, interessats a ser-hi presents l'any vinent.
Gràcies, Santiago. Encara des del litoral, ara però des del Prat de Llobregat, Ivan Conde, bona tarda.
Bona tarda. Augmenten els robatoris de motos al Prat en aquests darrers mesos. Així ho asseveren fons dels Mossos d'Esquadra, que recomanen, sempre que sigui possible, lligar la moto a alguna estructura fixada al terra perquè les no fixades són el principal objectiu dels lladres, ja que són més senzilles d'endur-se. Parla Víctor Corbatón, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat, sobre el modus operandi més habitual d'aquest tipus de robatoris, que es produeixen fins i tot a plena llum del dia.
El que fan és ràpidament carregar-la a pols.
Això que s'agafa entre dues persones?
Sí, entre dues persones, i l'arrosseguen fins a la furgoneta i amb una petita rampa, pues, la fiquen dintre. Tarden 2 o 3 minuts en fer-ho. I clar, moltes vegades també van amb vestits, no?, amb roba de mecànics o de grua, que no, que sembla que a millor estan, pues, fent una reparació o estan fent servei de grua, no?, i passen una mica desapercebut.
La majoria de motos robades es desmunten i les peces són venudes a l'estranger. Els models més buscats pels lladres són les motos grans, i alguns delinqüents fins i tot fan un seguiment del propietari de la moto i entren al pàrquing de nit per robar-la. Els Mossos recomanen posar la moto un localitzador, però en un lloc on sigui realment difícil de trobar, ja que els lladres són especialistes en detectar i inhabilitar aquests mecanismes. Tanmateix, recomanen que les cadenes i cadenats siguin de la màxima qualitat possible, perquè els lladres prioritzen les motos que veuen amb un sistema de seguretat més feble.
Gràcies, Ivan. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. El mes de febrer s'iniciarà un nou servei a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, aprofitant que els Reis Mags de l'Orient han dut una bona quantitat de jocs de taula. Els jocs de taula no són només un entreteniment, apunten des de la biblioteca, sinó que també afavoreixen la participació i l'aprenentatge, a més de potenciar les habilitats cognitives, motrius i relacionals entre persones. Hi ha jocs de taula de diverses temàtiques i per totes les edats. Es podran trobar en exposició i s'hi podrà jugar a la biblioteca a la sala d'actes els dissabtes al matí, quan no hi hagi altres activitats com l'hora del compte o tallers.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha mostrat pessimista pel retorn del servei de gestió de DNI i passaports a Sant Cugat. L'Ajuntament lamenta que la delegació del govern espanyol no aprovi cap de les propostes que el consistori els ha ofert per ubicar la nova comissaria de la Policia Nacional, i denuncien que fa gairebé mig any que el veïnat de Sant Cugat no pot renovar-se el DNI, per exemple, a la ciutat, després que el cos policial abandonés l'espai que feia servir per aquests tràmits el passat agost. Així s'ha expressat l'alcalde.
Hem fet tot i més del que podia fer. Al final és un servei obligatori de l'Estat. Que t'avisin que el volen tancar la tercera setmana de juliol. Ostres, jo hagués agraït, i li vaig dir al delegat del govern que m'ho haguéssiu dit, doncs, a inici de mandat, haguéssim tingut temps per treballar-ho, però es van posar a treballar aquella tercera setmana buscant locals per tot arreu i visitant locals en ple mes d'agost. No sé, jo tinc la sensació, em sap greu, que aquest servei no el tindrem a Sant Cugat, i no per falta de voluntat de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Tot i el pessimisme de Sant Cugat, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha mostrat aquest dimecres tota la voluntat que Sant Cugat tingui una seu per renovar el DNI en una conversa telefònica que ha mantingut amb el mateix alcalde posterior a la trobada amb la premsa. Durant la trucada, Prieto ha manifestat a Vallès que cal però que l'Ajuntament faciliti un espai adequat, atesa que ha de complir els requisits que marca la normativa perquè la policia hi pugui dur a terme les seves funcions, entre elles les dels tràmits per a la renovació del carnet d'identitat. Fonts pròximes han confirmat a l'ACN que, de fet, l'Ajuntament ja ha proposat alguns espais però no s'adequaven a aquestes exigències.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Marlowe, El Inocente, Sin Huellas són produccions audiovisuals amb, com a mínim, una cosa en comú. Totes elles s'han gravat en part a Sant Cugat. La consolidació de la ciutat com a escenari escenogràfic ha estat possible gràcies a la creació l'any 2022 de Sant Cugat City of Film, un servei que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges al municipi. La companya Alba Triador ha parlat amb Marta de Castro, que és tècnica de turisme de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Marta, dèiem ara, el Sant Cugat City of Film és una oficina que es va crear el 2022, fa 3 anys. Per què es va pensar que era important impulsar la ciutat com a escenari de produccions audiovisuals i vau tenir la necessitat d'alguna manera de crear aquesta oficina?
Bueno, la necessitat va sorgir d'una manera molt natural. O sigui, estem pensant, bueno, pensem que, o no sé si tothom ho sap, doncs que el Vallès Occidental, on és Sant Cugat, aquest any s'han rodat més de 152 pel·lícules i sèries de plataformes. Per tant, va ser una necessitat molt natural. O sigui, que ens començaven a trucar localitzadors de publicitat i pel·lícules per demanar-nos espais per fer rodatges. Llavors, bueno, va ser com el moment de dir, doncs, estructurem. No?
Per posar-hi una mica d'ordre, suposo,
exacte,
no? I que fos més fàcil vehicular
més fàcil vehicular-ho. Llavors, vam crear aquesta plataforma web, el City of Film, que està sota el paraigües del Visit Sant Cugat, com una eina de promoció turística, en la qual doncs, intentem d'una manera molt ràpida i molt fàcil doncs, articular quins són els passos que necessita un localitzador per demanar un espai per rodar aquí a la ciutat.
Al final és fer-li fàcil, no? Entenc, a aquests localitzadors, que són aquestes persones que el que es dediquen és a buscar espai per fer rodatges, ja siguin publicitaris, ja siguin de sèries, ja siguin de pel·lícules, per fer la seva feina, doncs que tinguin d'alguna manera un catàleg i tots els passos que han de seguir per treballar aquí a la ciutat.
Correcte, així és. Els localitzadors són les persones encarregades de buscar, doncs, mai millor dit, no? Aquestes localitzacions on passen doncs, les pel·lícules, les sèries i els anuncis publicitaris. I, bueno, llavors el que sí que hem fet és estructurar doncs, unes fitxes catalogades en la nostra pàgina web, que són estem fent com unes fitxes més clàssiques, però que sabem que els localitzadors normalment busquen espais totalment diferents al que estem acostumats a viure i sobretot que puguin ser doncs, molt canviants i que ells es puguin doncs, amb aquest atrezzo donar-li un espai totalment diferent. De vegades passa, no?, que et diuen aquesta pel·lícula s'ha rodat aquí i dius, pues jo no ho reconec, no? Perquè els agrada molt el fet de fer canvis en l'escenografia real, no?, de ciutat.
També a vegades entenc que deu ser necessari per recrear altres èpoques, per exemple, no?
Evidentment, dic, moltes de les pel·lícules doncs, bueno, són recreades en altres ambients o en altres espais històrics, llavors s'ha d'adequar a la necessitat del guió en si.
Tot això es vehicula a través de l'àrea de turisme, per dir-ho d'alguna manera. Quin valor afegit aporta a la ciutat el Sant Cugat City of Film, tant per aquests productors i aquests localitzadors, sobretot, que busquen indrets, com també per als veïns i veïnes de la ciutat?
Doncs aporta valor primer de promoció a ciutat, perquè posem en relleu doncs, el nostre patrimoni cultural i natural, i després també perquè hi ha un moviment ara turístic que se li diu turisme de pantalla, en el qual doncs, bueno, ho sabem, no?, de sèries, grans sèries i grans pel·lícules ja conegudes per tothom, doncs, que genera doncs, aquests moviments de viatge. Doncs, si vas a Boston, potser vas a veure el bar de Cheers, o vas a veure doncs, els indrets on s'ha rodat Harry Potter, o fins i tot la sèrie de Joc de Trons. No? Nosaltres estem en un espai, moment molt incipient, en el qual doncs, no estem en aquest moment ni molt menys.
No són comparables. No
són comparables, però bueno, la tendència és aquesta, no? És la generació d'aquest turisme, aquest segment diferent de turista que doncs, ve motivat per anar a veure les localitzacions d'aquestes sèries o pel·lícules que els hi ha agradat. I llavors bueno, apareixen aquestes plataformes i en aquestes sèries no deixa de ser un canal de promoció de sensacions de que vols veure, no?, aquest espai que, doncs, que aquest moment tan bonic t'ha generat. No?
Fins i tot també pot generar la curiositat dels santcugatencs i les santcugatenques, no?, d'aquestes sèries que hem vist, i tu això que deies abans, que a vegades no reconeixem fins que no ens diuen que s'ha gravat en aquest espai, de fer una mica de turisme local, també, o d'indrets que potser coneixem per primera vegada a través de la pantalla.
Sí, sí, totalment, perquè a més, és el que us he comentat, no? No van a rodar els llocs que tots tenim en el cap.
El monestir el reconeixem.
El reconeixem, sí, però no és un lloc que em demanin habitualment per rodar, no? Sempre demanant doncs, el raconet de la Floresta o dir, pels projectes com més que tenim aquí en ment, no? Un espai discret.
Què busquen els localitzadors?
Els localitzadors busquen espais amplis on sobretot puguin estacionar, perquè sabem que venen, doncs, són equips molt grans, amb grans trailers i molts, bueno, molts components tècnics, necessiten espai per estacionar, i busquen espais, diguem que molt concrets, o sigui, des de la via pública, espais que siguin amplis, on puguin ells doncs, fer, no sé, anar als anuncis de cotxes, necessites espais per poder circular, cases particulars també en demanen molt, i unifamiliars doncs, per poder fer productes, la publicitat de productes alimentaris, que també en fem moltíssims, se'n graven molts aquí, i altres com, bueno, una mica més diversos, que són els espais que estem començant ara a voler treballar, doncs veient que la nostra competència no pot donar el servei pels motius que siguin, doncs tot el que són, volem posicionar tot el que són els parcs urbans i els espais naturals periurbans de la ciutat. Ara fa res es va agradar també una plataforma de compra de roba a l'estany de la Guinardera, un espai preciós per poder rodar, i fins i tot, bueno, no sé si es pot dir, però una marca de roba propera que té el seu ZAL aquí a propet de casa nostra també va rodar un spot de publicitat de la campanya de roba d'ara primavera-estiu.
Doncs aviat veurem la Guinardera,
aviam,
no?
Aviam, primavera, correcte.
A les pantalles. Si et sembla, repassem com ha impactat el Sant Cugat City of Film als rodatges a la ciutat. Les últimes xifres que tenim són del 2023, any en què es van enregistrar 22 produccions audiovisuals i fotogràfiques a la ciutat. Teniu xifres, Marta, ja d'aquest 2024 que hem tancat?
Sí, tenim xifres. Estem rondant unes 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, amb un ritme, tot i que no sé si la xifra sembla molt alta o molt petita, penseu que d'aquestes 60 que han quallat en el municipi, podríem dir que un 30% més hem tingut també de peticions que després no han acabat de ser realitat, no? El món aquest de l'audiovisual funciona molt amb un ritme molt precipitat, o sigui, que els localitzadors et truquen i et demanen localitzacions per demà, que les volen tenir per demà ja, perquè venen amb els clients acaben de decidir, i sobre allò doncs es fa el planning de gravació. Però moltes vegades som, i no només nosaltres, sinó tots els municipis que estem en aquest món, som covers, o sigui, som opció 2. De vegades passes a 1 o de vegades pues, caus a l'elecció, no? Però que és una feina que és que quan surt una producció estàs molt content, però bueno, que moltes d'elles que també que les portes quasi al límit, que sembla que sí, però que després cauen pues, perquè el client no li agrada i bueno, és una llàstima.
Que has fet tota la feina, no? I al final queda
sí.
en un
sí,
no-res.
Sí,
però potser no també és un pas per haver conegut aquest espai sí, en una pròxima producció,
correcte,
entenc.
O conèixer un nou localitzador, i llavors bueno, ells també ja saben com treballen, el servei per ells, el servei persona a persona és bàsic, per tant, bueno, no queda amb res.
No queda el sac. No, sí. no queda el sac. Aquestes produccions, ens deies, 60 aquest 2024, gairebé es tripliquen les dades doncs, del 2023, on teníem 22. Quines són les produccions majoritàries? Anuncis, sèries, pel·lícules, fotografies?
Majoritàriament tenim peticions d'espots publicitaris. O sigui, i sobretot el que us he comentat, tenim molt de vehicle de cotxe i molt de producte alimentari. O sigui, des d'aquí s'ha gravat des de la bueno, cremes de gran consum,
podem dir marques, sopetes, Marta?
A sopetes com a Neto o com la de Neto cremes ja té com la nova fórmula ja té com però en format arròs, Doritos, Volvo, hem tingut moltíssimes grans marques, però a nivell publicitari. Llavors, a nivell de pel·lícules, sí que és veritat, de rodatges estem començant a notar ara com una estirada cap amunt de peticions, sobretot de plataformes, bueno, aquí ja ho diem, o sigui, des de Dos Tumbes, El Gran Salto, que es va gravar dintre del CAR, que és la
3,
història, sí, la història de Gervasio, sí. Dos Tumbes de Netflix, ara Terra Alta, fa poquet, Harta de la Julia de Paz també va venir aquí, vam tenir el plaer de poder-la acollir aquí a la ciutat i donar-li doncs el màxim de facilitats. I també sèries de programes de televisió de TV3, per exemple, l'últim joc de cartes que es va penúltim ara fa molt poquet.
Fa poquet que es va emetre,
Emetre aquí, gravat evidentment, doncs molts mesos ençà, perquè això és el que passa, no? Que a vegades doncs, bueno, sembla que tenim la proximitat com molt interioritzada, però ells treballen també amb un tempo bastant llarg. O sigui,
falta
la pel·lícula,
després la sí, postproducció,
la
no?
La postproducció, que tarden un any, i de vegades pues, pel·lícules que s'han rodat aquí a la ciutat fa un any surten ara, que dius, ups, et quedes com una mica de dir, això em sona.
Però fa molt que vaig,
sí,
que vaig treballar-hi,
sí,
no?
Sí, exacte.
Tot i que es fa difícil, ara ho dius, els projectes es roden en temps, tot i que s'estan escurçant a les plataformes on tot és més immediat. Ara ens deies que d'un dia per l'altre necessiteu tenir aquests espais llestos quan us demanen localitzar un espai. Tens al cap algun exemple d'alguna producció que podrem veure aquest 2025, allò que podrem reconèixer a Sant Cugat, no sé si en algun anunci, alguna sèrie, alguna pel·li?
És que, clar, jo les postproduccions no hi soc.
No llavors, saps el clar, tempo que corren.
Ni la toma que prenen, perquè jo quan sí que algun dia sí que hi vaig a visitar-los i a veure què tal, com van, veus les gravacions, però després la postproducció et queda com molt enrere. I no sabria dir-te si es reconeix. Jo, evidentment, sí, perquè, clar, estàs al cas de la marca, però és difícil. El que sí que, si qui ens està escoltant li interessa, anar a la pàgina web del Visit Sant Cugat, la City of Film, tenim un portfoli de tot el que són les sèries i els anuncis que han sortit com si haguéssim i estan allà penjats. O sigui,
per tant,
la
es
gent
pot anar a tafanejar pot, per sí, entendre'ns sí, i sí, veure...
Sí, sí. I ara, en breu, posarem... Bueno, teníem un sistema dintre del geoportal de la pàgina web de santcugat.cat, que farem uns canvis per fer-ho com més fàcil i fer com unes capes perquè pues, qui estigui interessat en començar a generar aquest turisme de
pantalla.
A poder doncs, visitar doncs, els espais i veure en aquell espai quina sèrie o quin anunci s'ha rodat allà.
Ara ens deies que de cara al futur voleu potenciar, per exemple, aquests parcs i aquestes zones naturals i boscoses que tenim a tocar, que de fet és, suposo, el que diferencia Sant Cugat d'altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. I tot, no? S'han d'anar buscant aquests buits de mercat, diguéssim, per anar posicionant la ciutat. Hi ha alguns espais, ens parlaves potser de l'Estany de la Guinardera, per exemple, on ja hi ha marques que hi han fet els seus rodatges, que creieu que poden funcionar molt bé, perquè els localitzadors, suposo que quan us trobeu també us diuen, ostres, necessitem això, necessitem allò altre. teatre. I també et van donant idees per augmentar aquest portafoli que hi ha al Sant Cugat City of Film. D'aquests, em sembla que teniu 42 espais fins ara amb aquestes fitxes, que a poc aniran creixent i augmentant, suposo, amb noves propostes.
Sí, sí, les peticions dels localitzadors són de vegades com una mica fora del sentit comú tradicionalment parlant. Eh? O sigui, ells et demanen, doncs, necessito fer, ara divendres per la tarda em van demanar que per una pel·lícula que volen rodar, que estan a mitja Palma de Mallorca i volen fer unes coses aquí a prop de Barcelona, volen un espai per fer una persecució policial i tallar una via pública 12 hores. No és fàcil gestionar aquestes peticions amb el dia a dia de la ciutat. Per tant, s'ha de ser... Bueno, jo crec que s'ha de conèixer molt bé la realitat urbana de la ciutat per poder intentar encaixar. No? Hem trobat un lloc, sé que d'aquí a mig matí aniran a valorar-lo, a veure si encaixa. Però una de les coses que... Jo crec que Sant Cugat destaca, a part de la proximitat que tenim a Barcelona, perquè per ells és molt més fàcil estar a prop i poder desplaçar a l'equip amunt i avall. Pensem que a vegades fan 2 o 3 gravacions en un dia, per tant, que van amunt i avall, es posen molt aviat pel matí, com a les 7 del matí, i acaben molt tard per la nit. És que tenim una ciutat com urbanament molt esponjosa, no? I que és fàcil, no vull dir en el centre, però en tot el que és la perifèria és fàcil poder trobar un espai, estar tranquil. També la discreció és important, la pressió aquesta d'estafaners amb les càmeres enviant...
Ara que tothom, no?
Que tothom
pot fer una
està
foto
a les xarxes,
un vídeo i aixecar la llebre. Sobretot si veus actors o actrius famosos, no?
Sí. Que, per exemple, quan van rodar a Terra Alta, aquí al costat de la biblioteca, hi havia...
La Gabriel Ferreter, oi?
Sí, hi havia un noi que es dedicava a mirar, a veure, els mòbils, només les mans amb els mòbils perquè ningú pogués fer una fotografia. Això va passar a finals d'agost, encara no ha sortit. Per tant...
Que no es filtrin imatges,
que no es filtrin imatges del que no toquen. Sí.
I com teniu plantejat el creixement, no?, de Sant Cugat com a escenari d'aquestes grans produccions? Perquè veiem que en un any s'han triplicat, això és un èxit per a la ciutat, però també s'ha de buscar aquest equilibri que tu ens deies de la vida normal, quan es tallen carrers és molest. Com es troba l'equilibri en... Val la pena per a la ciutat que es gravi aquesta pel·lícula d'aquest director, d'aquesta directora o aquest anunci amb... Ostres, aquí s'emprenyaran els veïns d'aquest carrer i d'aquest, perquè durant X dies o X hores, d'alguna manera compromets la seva rutina i la seva normalitat.
Jo em posaré els dos barrets. Primer, com a professional del sector, per tant, jo com a professional crec que sí, que és un nou segment que genera, a part d'ingressos a la ciutat, tant de taxes públiques, genera també llocs de feina, els càterings s'han de contractar localment, tot el que genera, no?, la indústria.
Un impacte
econòmic. No? I que és bo per la ciutat, a més de promoció, i com a generació de nous visitants que puguin venir aquí, per dinar, per comprar, per visitar, no? Però jo em poso l'altre barret de ciutadà i també entenc que hi ha zones que estan una mica tensionades, perquè sí que hi ha 2 o 3 zones aquí a la ciutat que les tenim ja identificades, que hi ha una pressió constant de rodatges.
Si puc preguntar quines són?
Sobretot Mirasol i La Floresta. Tenim allà una tensió, però bueno, que la veritat que els usuaris i els veïns també agraeixen aquestes trobades que puguem tenir nosaltres com a administració amb ells per preguntar què és el que podríem fer, no? I establir com un mecanisme de comunicació que sigui actiu per les dues bandes i intentar buscar solucions, no? Jo crec que les solucions que hem trobat
de moment funcionen
i anirem caminant, sí, però entenc que com a veí, no poder estacionar o no poder entrar a casa teva, et molesta, tot i que sí que t'haig de dir que tot el que són les gravacions donen prioritat, cuiden molt els veïns i fins i tot alguns que altres en alguns rodatges em ve aquí en element que els han convidat a participar en el càtering de l'equip. O sigui que
ja és intenten cuidar el veïnat,
sí,
no?
Des de les produccions. És un món molt, molt, molt afable i molt, bueno, molt, molt maco. O sigui, són molt macos, tot i la pressió que reben, són molt agradables i la veritat que l'impacte que volen transmetre a les ciutat és un impacte doncs, amable i integrador. No?
Hi ha algun projecte que hagueu dit no? No es pot gravar això a Sant Cugat perquè no ens interessa pel contingut? Desconec si es pot fer fins i tot, o perquè l'impacte en aquest cas creiem que no compensa?
Sí, per contingut, perquè sí que ens han demanat doncs, gravar, depèn de quins continguts dintre d'espais que no acaben de quallar, però normalment intentem que sigui que sí, o sigui, no hem tingut cap cas així de dir, ostres, que ens ve, jo què sé, el Brad Pitt, no podem tallar la ciutat un mes. No ens ha passat.
Crec que els veïns ho entendran, potser. Sí.
Però no és el cas, encara.
I alguns espais, suposo que no es fa difícil, perquè com que tu treballes a l'oficina ja penses a tot allò que sigui d'interès oferir-ho, no? Però alguns espais que creguis que encara que oferiu, que ja oferiu, i que potser els localitzadors no han descobert i que serien molt interessants com a escenari?
Jo crec que aquí els localitzadors en porten avantatge. O sigui, ells coneixen el territori moltíssim. Llavors, el que sí que fem és intentar, doncs, facilitar, no?, la comunicació, doncs, en aquest cas, doncs, l'Ajuntament amb diferents departaments o l'Ajuntament amb algun privat, no? Però els localitzadors
Ho coneixen totes.
Molt i molt, molt. Hi ha localitzadors molt coneguts i molt reconeguts dintre del sector, molts anys de carrera, que, bueno, sé que també entre ells s'ajuden, no? Uh-huh. Es truquen entre ells, escolta, mira, busco una cosa així, doncs vés a Sant Cugat i truca, que t'ho arreglaran. Però ells ens porten avantatge en aquest sentit. Sí.
Molts anys de trajectòria. Sí. Per acabar, Marta, de cara a aquest 2025, ens has parlat d'aquesta novetat, d'aquesta geolocalització d'aquests espais. Quin és l'objectiu del Sant Cugat City of Film?
Doncs l'objectiu serà mantenir les 62 produccions, i sobretot, bueno, doncs intentar donar un bon servei. O sigui, si al final doncs baixem de números, tampoc no és una qüestió d'allò de posar una xifra, sinó de donar un bon servei que la ciutat pugui guanyar, tant a nivell econòmic com a nivell de promoció.
Perfecte, Marta de Castro, tècnica de turisme de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre a Ràdio Sant Cugat, per explicar-nos aquestes noves xifres que ja tenim del 2024 i com treballeu des de l'oficina per donar servei i donar una plataforma de visibilitat també a la ciutat i al seu turisme. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Anem molt ràpidament, que anem tard, passant ja gairebé 7 minuts de 4:45 de la tarda i ens hem de dedicar a la tertúlia. Hem de presentar els nostres tertulians. Avui, Jordi Gili, president d'Honor d'Amics del Prat. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Jordi?
Bé, si no entrem en detalls, molt bé.
Molt bé. Ens n'anem a Sabadell. Allà hi tenim la Georgia Mainou, que és autònoma. Georgia, bona tarda de nou.
Hola, què tal?
Estàs abonada els divendres, eh?
Que sí, què?
Abonada els divendres.
Ah, sí, exacte. Ho passo bé.
Vinga, i ara saludem a la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i també la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui sí que és bona, eh? Oh, quin dia més fantàstic.
La veritat és que sí, avui sí. Clar, això, si no entrem en detalls, no?, com deia el Jordi, perquè cadascú té els seus alls i les seves cebes, o sigui que... No?
Sí.
Mireu, parlant de cebes i d'alls, parlem d'alimentació i d'aquesta, diríem, nova campanya de la Generalitat, que aquesta nova estratègia alimentària que estableix o establirà en aquest període des del 25 fins al 28, aquest dimecres el conseller va presentar, doncs, d'acord amb aquesta nova llei d'alimentació, doncs va fer unes declaracions en què va anunciar que el 50% 100% dels aliments que compri l'administració pública hauran de ser de proximitat. La pregunta ara mateix, que a mi em sembla molt bé l'anunci, eh? Però la pregunta és, i què estàvem fent fins ara?
I per què comprar només fora. El 50%?
O per què no el 100%, no?
Clar.
I l'altra pregunta important és, l'administració com a tal, quina quantitat d'aliments compra? L'administració directament, eh?
Home, tu vols saber tones, no? Vols saber quantitats?
No vull saber quantitats.
O per on són?
Perquè, per exemple, els aliments que comprin per un hospital no els compra l'administració. Els compra unes empreses subcontractades de les subcontractades que tenen les cuines dels hospitals o de les residències o de les escoles o tal.
Qui fa el concurs.
Com anunciat està molt bé. A la pràctica...
Però això haurà d'estar, evidentment, inclòs en el plec de condicions. Clar.
Segurament.
Sí, perquè si no té massa sentit que anunciem una cosa i fem una altra, no?
Bueno, seria com bastant normal.
Estem acostumats, Jordi. Estem acostumats que sigui així, no? Que hi hagi grans anuncis i que després, per una altra banda, es vagin fent altres coses. Però ara sí que sobta que realment això no s'estigués fent, que hi hagués doncs, un percentatge important a l'hora de fer aquestes compres i d'aconseguir producte de quilòmetre zero.
És que jo penso que...
Digues, Maribel.
Digues. No, que sempre fan igual, que ja van tard. Ara ho diuen perquè ja saben que ja hi ha molta gent que ho tenim en compte, això. A veure, si als súpers ja trobes productes amb el lletreret de quilòmetre zero o de proximitat, vol dir que és que hi ha una demanda i que la gent ja ho fem, això. Llavors, ells ara es desperten quan tothom o molta gent ja ho fa, farem el 50%. Mira, fantàstic. I és que, no sé, jo, és que trobo que sempre van al revés. Fins que no
després...
saben... Sí, digues.
No, perdó.
Vinga, Jordi.
Després... Quin seria el concepte quilòmetre zero? Perquè és evident que, per exemple, estic convençut que aquí al Baix Llobregat, el que queda de zona agrícola, hi ha una sèrie de productes que ni tan sols es conreuen. Llavors, quilòmetre zero què vol dir?
Això?
Que no vinguin de Sud-àfrica o que vinguin de Múrcia?
Home, diuen que em sembla que és que estigui en un radi de no sé quants quilòmetres, de 100, o no sé quants quilòmetres del lloc on es consumirà.
Ja.
No sabem els quilòmetres que s'estableixen per aquesta definició, però hem de pensar...
Ara m'ha vingut, dic, si agafen l'AVE, que dura 5 minuts d'aquí o una hora d'aquí a Madrid, o no sé quant, tenen que ser de proximitat també, no?
Home, és que una cosa... A veure,
clar, que depèn...
la proximitat i la petjada ecològica, és a dir, allò que estalvia, que hi hagi una despesa energètica, que hi hagi una contaminació...
Ai, va, Carme.
Com que no?
Que quan fan el G8 aquest o com que es digui del medi ambient, que si hem de fer-ho tots nosaltres i ells venen amb jets i ja venen amb avions privats...
Sí, però estem parlant del concepte del que hauria de ser quilòmetre zero o del que nosaltres entenem que hauria de ser un producte de quilòmetre zero. Evidentment, si tu tens un pagès al costat de casa teva, més quilòmetre zero, impossible.
Ja, perquè quilòmetre zero també abarca, no? Això que dius tu, el medi ambient, que no contaminem, que no sé què, però és el que t'estic dient, tens? Que no, però... que no quadra res. Que vol tenir
problema...
que no res.
Jordi. Si em permeteu, el problema per mi... O sigui, a mi, com a intenció, em sembla perfecte que es comprin productes quilòmetre zero, no tan sols per afavorir a la pagesia que queda doncs per de poder donar sortida als seus productes, sinó també per això que comenteu del tema del transport, la contaminació, etc, etc. Però, esclar, perquè això es pugui fer realitat, vol dir que el pagès que tens a la vora no l'has d'estar, perdoneu-me l'expressió, putejant constantment.
Correcte.
Sinó que li has de donar facilitats perquè pugui treballar, perquè no li robin les eines del camp, per donar una certa estabilitat professional per seguir amb ànimos i amb alegria i amb ganes de seguir conreant la terra.
Aquí entren en joc polítiques que fan precisament aquestes administracions per afavorir doncs, aquests sectors. Tenim l'exemple també dels pescadors de la zona de la Mediterrània. No?
Mm-hmm. Jo penso que també...
Això s'hauria d'extendre a tot del proximitat, perquè les grans empreses com Amazon i coses aquestes, el mal que estan fent al petit comerç o inclús Amazon potser ja està fent supermercat també. Mm. Vull dir que també, com ha dit ell, perdona l'expressió, però també puteja a tots els pagesos. És que això hauria de ser... És tan difícil, Carme...
Aquests productes que ens ofereixen Amazon fresc, d'on carai venen?
Això vull dir jo. Això pregunto jo. D'on cony venen?
Jo, òbviament, no ho compraré mai, però...
Gràcies.
Jo volia plantejar una altra cosa.
Digues.
I és que estem molt mal acostumats. Ja ens han mal acostumat. És a dir, que nosaltres volem trobar, no sé, maduixes al gener. Saps què vull dir?
Ja n'hi ha. Que les s'estan venent, sí.
Bueno, doncs això, que ens hem acostumat a consumir productes que no són el que hauria de ser si és quilòmetre zero, que són productes de temporada. És el moment que... Bueno, ara toca els pèsols perquè estan molt bons. Ara les carxofes del Prat...
Les faves,
no sé què,
les faves,
i no,
clar.
Exacte, i no pots estar menjant, no sé, el que et vingui de gust en qualsevol moment. Per tant, quilòmetre zero també vol dir això. I ens hem d'acostumar a menjar sa, que és els productes de temporada, que són els que tindrem més a la vora. Llavors, fins que també no ens acostumem, bueno, també tot plegat, em sembla que s'haurien de fer unes campanyes clares de què vol dir els productes aquests de quilòmetre zero.
Això, i que ens diguin al radi, perquè ens hem quedat amb el dubte.
Ai, és que jo sí que el sabia, però ara no me'n recordo.
Val.
No sé quants quilòmetres era. Bueno, volia dir això, i volia dir una altra cosa.
Vinga.
El dinar a les escoles, que per exemple la Generalitat no hi té res a veure, perquè això no és gratis, ho paguen els pares, però hi ha moltes escoles que no tenen cuina. Llavors són uns càterings. Bueno, jo no ho sé perquè no ho desconec absolutament, aquest sector, ni sé com són aquestes empreses, però jo el que faria seria obligatori que les escoles tinguessin cuina, fer una dotació a cada escola, al departament, l'escola que no en tingui, una dotació perquè es construeixi una cuina i una cuinera i els serveis. Llavors, segurament, el menjar seria més de proximitat. Posaria-la
amb
el foc.
Mireu, a tall que comenta això de les escoles, aquí al Prat tenim la Fundació Catalana de l'Esplai, que entre moltes altres activitats fan milers de dinars per a escoles cada dia. Em consta que ells procuren utilitzar producte en la mesura del possible de proximitat. I segurament les escoles els hi surt molt més rendible poder rebre aquests menjars d'aquesta cuina industrial de la Fundació Catalana de l'Esplai que haver de tenir un personal, una infraestructura, etc, etc. Això també s'ha de tenir en compte.
Però una cosa és una fundació, una cosa és una empresa que deu tenir no sé quantes escoles, totes a la mateixa hora, per servir, doncs deuen servir 1.000 dinars. No sé.
Clar. Uns dinars que no són gens baratos.
Exacte, que paguen els pares i, per tant...
Perquè a mi ja em costava 10 euros. Dic, per això li dono. 10 euros i que se m'hagin anat xino.
Sembla que ho dit.
Això és, això és una miqueta com aquell acudit, eh? Dels,
sí. Dels porcs. Dels porcs.
Exacte. Que li dono un duro i que foti el que vulgui.
T'enviaven el menú, no? T'enviaven el menú i les calories i les proteïnes i els hidrats i el no sé què, no sé quantos. I deies, a veure, què menys el dilluns? Patata i mongeta tendre. I de segon, truita de patates.
I deies,
a veure, i 10 euros per això. Vale que la mongeta perona l'altre dia la vaig pagar a 13,90 el quilo.
Sí,
però dius, hòstia, a veure, fruita de patates i de primer patata i mongeta tendre, però a veure...
Bueno, la proteïna és un 0,00, l'ou que hi ha aquí a la truita, no?
Sí, la proteïna devia ser els 10 euros, perquè és que si no, no sé per on era. Increïble, increïble.
Déu-n'hi-do.
Perquè, a més, l'ou utilitzat per la truita de ser ou d'aquest liofilitzat i tal, que no sé la proteïna on ha quedat.
Exacte. Bueno, a mi em sembla molt bé. Només demano que en lloc del 50% facin 100, el 100%. I, bueno, i les altres coses també, perquè l'administració no només deu comprar aliments, no? Per tant, exacte, en general, que hi hagi una normativa que digui, en general, les institucions, doncs, les despeses que tinguin seran de quilòmetre zero.
Jo ja no demanaria una normativa, simplement demanaria una normativa que permetés fer això. En la llei de contractes de l'Estat no està previst això de dir un ajuntament treu a concurs, no sé, comprar 50.000 carpetes per no sé què. Home, doncs l'empresa o empreses de la ciutat haurien de tenir, ja pel sol fet de ser a la ciutat, una puntuació una miqueta més elevada.
No sé si això ho tenen o no.
Sembla ser, jo ara no sóc ni advocat ni res que s'hi assembli, però sembla ser que la llei de contractes de l'Estat això bàsicament no ho permet.
Clar.
Tu has d'anar a comprar el més barat, puro i duro, i després pot haver-hi altres condicionants. Però de la mateixa manera que quan un ajuntament contracta una empresa per construir un pont, un edifici, el que sigui, no pot obligar a que un cert nombre de persones siguin de la ciutat, pot intentar negociar-ho, aquesta és una altra història, però obligar-ho no pot, doncs això sí que s'hauria de poder permetre que les administracions locals puguin afavorir l'adquisició de productes amb empreses i establiments locals.
Bueno, vull dir, pregunto-li el nom de la llista.
Ui, a veure.
De les mascaretes.
Anem per ordre. A veure, la Georgia, què estaves apuntant? Yeah. Després la Maribel, què deies, Georgia?
Ah, no, que diu això dels concursos, que tindria que ser... Com ho has fet anar? Ai, com ho ha dit el company?
Perdó?
Que tindria que afavorir els que estan més de proximitat, no?
Exactament. Crec que el fet d'estar a la ciutat hauria de puntuar una miqueta més.
Sí.
A igualtat de condicions.
Maribel, què deies?
No, era una butada, era una tonteria. Deia que ja estic veient al Parlament de Catalunya amb mobles de l'IKEA, si estava a comprar el més barat possible. No,
clar, aquí una altra cosa és la conscienciació que tenim, si realment posem en pràctica aquesta consciència, ens creiem de veritat els catalans el producte de proximitat, o al final i a l'hora de la veritat és, escolteu, la butxaca li faig un nus i que surti el mínim possible d'aquí.
No.
No què?
Que per molt que estigui més barata una que no és d'aquí, jo no me'ls gasto.
Val.
Ah, jo tampoc, jo sempre miro les etiquetes.
No compro perquè sigui més barat. Per exemple, posaré, com he dit abans, el de la patata i mongeta tendre, no? Amb la mongeta tendre. L'altre, hi ha la perona i hi ha l'Elda. L'Elda ve del Marroc, és molt més barata que la perona.
I la Perona ve d'aquí. Llavors compro Perona. Primera, que l'Elda és molt més filosa. I després de saber que regaven amb aigües fecals. I dir, és sobre aquesta.
Aquí
prefereixo, ho dic, prefereixo gastar-me més calés, però saber que és d'aquí i que és pues, dels pagesos d'aquí. Coi, aquí al mercat aquí central de Sabadell hi ha els pagesos de fora. I jo hi vaig. I és molt més xulo. I t'expliquen coses, i és, no ho sé, saps?
Els mercats de pagès, també.
Exacte. Mm-hmm.
Val.
I no tinc vostès a casa perquè no tinc lloc. Si no, tindria un, eh?
Ja. Què deies, Maribel?
Amb 4 enciams i 4 tomàquets, eh? Res més, eh? No pensis.
No, que a banda
de... Tindria que és molt cara.
Què més?
Que a banda del que... La visió que tinguem així a nivell personal o... Jo penso que en general, i sobretot la gent jove, cuiden molt l'alimentació. I jo crec que, a no ser que evidentment bueno, hi hagi un problema econòmic bastant greu, jo crec que s'ho miren, de menjar sa, de menjar bé, jo sóc vegà...
Sí, però no això, implica, això implica, Maribel, que es preocupin de d'on venen, d'on provenen els productes que consumeixen? Pregunten, van a la peixateria, van a la carnisseria, van al mercat? No. Pregunto.
No, sí. No, ja dic jo que no.
No.
Jo tinc gominoles veganes. Tu penses que em pregunten d'on són?
Ja.
No, a mi són sueques. Són sueques.
Nena, però que venen de molt lluny.
Però són sueques.
Escolta,
però, bueno, mira,
però ara hi ha una aplicació al mòbil.
A veure, si parleu les dues alhora, no ens entendrem.
Espera't una cosa.
Vinga, molt ràpid, que estem ja en els últims minuts. Ens queda un minutet, vinga.
No, doncs així passa l'altre tema que m'interessa molt.
Ostres, l'altre tema no ens donarà temps perquè... No...
Oh, merda! Oh. Ai, perdó. Merda! Sí, que és boníssim.
T'ha sortit de l'ànima.
Mira, t'ho preguntaré molt ràpidament. El tema és el hacker italià de 15 anys que va canviar les rutes dels vaixells del Mediterrani. Què s'ha de fer amb aquest noi? A banda de que...
Aquest noi el fitxarà la
donar-li el Premi Nobel.
L'Elon Musk el fitxarà.
Oh, i tant. Mira, avui ho he dit a l'hora de dinar, que aquest nano el fitxarà l'Elon Musk.
Ja.
Oh, i tant. Aquest,
jo l'únic que vull dir...
Se'n van a la CIA, se'n van a l'FBI, se'n van a llocs d'aquests.
Clar, deu ser un crac. A part d'un hacker, deu ser un crac.
Home, amb 15 anys...
Vinga, Maribel, molt ràpid, que estem ja en segons.
Ràpidament, l'únic que vull saber és quantes hores ha estat davant d'un ordinador aquest noi des que era petit per arribar a saber, en teoria, ell sol, fer tot això. Aquests pares, què? Quantes hores ha estat? Si té 15 anys i sap fer això.
Oh, no.
Ja. I
tota
Jordi...
la vida davant de l'ordinador per fer proves, per...
Jordi, l'últim punt. Vinga, que marxem.
No, jo és que jo he quedat esgarrifat quan ho he llegit. Ho sap, mare de Déu.
Sí.
Oh, estem apanyats amb tota aquesta pandilla que ara hi ha al capdavant dels Estats Units i això, bueno...
Vinga, doncs ho deixem aquí. Però... N'hem parlat molt ràpid, perquè avui anem molt atropellats. I ho hem de deixar. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment, una abraçada. A reveure.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.